Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, en aquest episodi, el 504, que enregistrem amb uns dies de retard. Demanem disculpes avançades perquè hem estat... Doncs mira, com podeu veure, jo he estat malaltó, he tingut el bitxo, encara el tinc per aquí corrent, però bueno, no passa res, no és res greu. I això, que doncs que aquesta setmana anàvem tard i al final hem decidit gravar avui divendres. Saludem també a la gent de Twitch que ens estigueu escoltant. Avui, de moment, tenim en Raimon Lapuente i en Raúl Arribas.
Hola.
Bones, els dos.
I la Covid. Tenim de convidat especial a la Covid.
Sí. Qui us parla, en Tomàs Manzanares, ja dono per saludat, perquè espero que en algun moment aterri per aquí el senyor Marc Alier, que no sé què li ha passat, que no hi és en el live stream. Bueno, aprofitant que avui tenim el Rai, el Raúl, i que nosaltres tenim un grup paral·lel, que no és el grup de Telegram on us podeu apuntar tots, que té la seva vida pròpia, ¿vale? Tenim un grup paral·lel intern que també parlem de temes, doncs mira, avui s'han conjugat diferents factors i jo crec que és un bon moment per parlar d'una banda de pues, què està passant a la borsa, com va el tema de les criptos, el Raúl va ser ahir quan vas fer la conf?
La xerrada el dimecres, fa dos dies.
Pues el Raúl ha fet una xerrada sobre criptomonedes que jo crec que va ser prou interessant.
Ah, sobretot... per això estan caient les criptos. Va ser culpa teva, Raúl.
Correcte.
Què vas dir?
Correcte. Em va començar a fer preguntes porten... i la cosa va anar pel pedregar a partir de llavors.
Les criptos porten caient des de fa bastantes setmanes. Perquè quan no reben una hòstia per la dreta, la reben per l'esquerra i ara, si voleu, en parlem. I en concret, Bitcoin, que és el que segueixo més a prop. Vale? Bueno, amb tot això, vull dir, anem a fer una mica de repàs de la conjuntura econòmica d'inversió, borsa i cripto i alguna altra notícia.
Ja que no està el Marc, deixa'm portar-me una mica de caos. M'estava fent el comentari a sobre des de fa uns minuts, però volia fer-t'ho ja en ple programa. M'inquieta molt l'angle de càmera que has escollit per al programa d'avui, Tomàs. Perquè està centrat com el regulador del radiador, però mig amagat darrere teu i només et veu un ull de vegades i a mi mig fosc.
No, però això... No, perdona. No passa això. Això és, et passa a tu perquè ho veus a Riverside. Però a Twitch sortim tots tres sencers.
Ah, amigo,
vale? No sé per què surt només mitja... Només, amb aquesta càmera només em surt mitja pantalla, però en el directe intern de Riverside, no a Twitch.
Ah, però perquè estàs desplaçat. Perquè en tu no estàs centrat a la càmera. Fins i tot a Twitch.
A mi passa, que jo no... Estan fent servir el Mac de la pantalla de 27. És impossible que em centris. Mai estic ben centrat.
Sí, però quan a mi se't veu, però és que el Tomàs estava allà que només se li veia com l'orejilla. Sí, ara et veiem una mica.
Vale, és que tenia la càmera també desplaçada. Vale? Penseu que aquesta càmera la tinc només per això, perquè la que faig servir habitualment a la feina de los Teams és la càmera del portàtil i no és aquesta, precisament.
Havies anunciat que hi hauria programa avui?
Yes.
Ah, vale, perquè dic, hòstia, que hi ha 5 persones veient-ho, dic, estan allà en plan amb la notificació a la que salta o...?
Bueno, de fet, Raúl, no hi ha diferència si ho notifico o no. Sempre hi ha els mateixos. També us dic diguéssim, de les diferents vies de creixement del podcast, la que més creix amb diferència són les noves subscripcions o seguidors, subscripcions no, seguidors que arriben via Twitch, ¿vale? Uh-huh. És sorprenent, sí, molt curiós. Bueno, dit això, he estat una mica del tema econòmic parlant de borsa i parlant de cripto i de Bitcoin en particular, en aquest programa, el 504, que comença ja, de Mossega la poma.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, ens ho estàvem fent a sobre perquè estàvem parlant de situació. Jo, si us sembla... Bueno, posem en context, eh? Va ser una xerrada, Raúl, ho hem explicat, però no m'ha acabat d'explicar què, dintre de diguéssim, vinculat a la teva feina a 11.cat, Vas fer una xerrada sobre cripto, que entenc que era una xerrada oberta, ¿vale? Presencial, que hi haurà vídeo, eh? Hi haurà, es va gravar en vídeo, suposo que sortirà aviat. Oberta, suposo, al públic, sí. Gent de 11 i gent que no és de 11, no sé si era oberta a
tothom. Sí, era oberta. Em registra, s'havia de registrar la gent per temes d'aforament, però sí, sí, era oberta.
Sí, i l'interessant, més enllà del que poguessis explicar, per el que has explicat abans, és que després es va obrir un debat on la xerrada va ser curta, però les preguntes, respostes i tot el mogollón que va passar després va ser prou extens. Vull dir, si vols, després en parlem. Però va ser així, eh? El que explico sí, això va ser a Barcelona.
Sí, a Barcelona.
I mentre estàvem preparant el programa, el Rai, que està també més ficat en temes d'inversions, borsa, coneix més aquest tema, li havien fet la pregunta de, hòstia, Raimon, què cony està passant que està caient la borsa per tot arreu? I tu donaves una explicació, diguéssim, que és la setmana, o comença a ser les setmanes, diguéssim, de presentació de resultats de les grans companyies, no?
Exacte.
Si vols, jo començaria per aquí, després, si voleu, seguim cap al tema de les criptos. Ahir va sortir, sí, Netflix va presentar resultats i va caure un 20%, sí. O no sé quan, una barbaritat.
Peloton, no sé per què. Peloton, el mateix. Al final, Peloton, sabeu quina empresa és, no?
Peloton, sí.
També va passar tres quarts de la
mateixa. Però aquesta empresa que només fot bicicletes, per què és tan important?
No és important, és una empresa superpetita. Sí. O sigui, mirat en context, és una empresa molt petita. El que passa és que, igual que Zoom, va créixer molt durant la pandèmia. I què passa amb aquestes coses? Les empreses, o diguem que la gent per què guanya diners a la borsa? Per què empreses guanyen diners a la borsa? Doncs perquè hi ha una empresa que genera uns capitals que té un creixement cada any. Per tant, si els beneficis de l'empresa creixen, doncs s'espera que l'acció creixi. És molt bastant simple d'entendre, això. Aquesta és la raó perquè una empresa creix. Perquè una empresa
tot i que de vegades és una mica estrany, perquè les que donen dividends, tota aquesta lògica se sustenta en això, les que no donen entenc que és més especulació, no? Més és pensar que com que anirà més, valdrà més, perquè realment si no hi ha dividends pel mig, no tens un retorn.
No té per què. No té per què. De fet, les empreses que donen dividend, a vegades que en donguin és una bandera vermella. Perquè empreses com IBM, per exemple, que donen un dividend, em sembla que és del 2%, s'hipotequen per donar-lo.
Ah.
No és tan fàcil com mirar el número
de percentatge. No, vull dir que el fet que perquè una empresa vagi bé, cada cop valgui més la seva acció, jo també havia pensat sempre que anava en el sentit que era més segur seguir cobrant el dividend perquè en teoria l'empresa anava bé, per tant, tu tenies un retorn de la teva...
Però això passava molt a la borsa tradicional.
Sí, no? Per això li pregunto.
És a dir, les empreses típiques espanyoles, Telefònica, Iberdrola i aquestes, més enllà de que els hi puguin anar millor o pitjor el negoci, molta gent inverteix en elles perquè donen dividends. És com, diguéssim, és la part més conservadora de la inversió...
Saps què passa? En el fons, donar un dividend per l'empresa no és la forma més eficient d'utilitzar el capital.
Clar.
Val? Per què? Perquè l'empresa ha de pagar uns diners. O sigui, l'empresa té un benefici i d'aquest, en teoria, en un món ideal, l'empresa té un benefici i d'aquest benefici ha de donar uns diners. Es paguen impostos a l'empresa com a benefici del capital de l'empresa i la gent que rep el dividend també paga impostos. I, per tant, aquí es perd aquests diners. Una altra forma d'aproximar aquests diners que tu has guanyat és invertir-los. Si l'empresa els inverteix en I+D, marketing, més vendes, sempre quan aquests diners aconsegueixin més vendes...
O com fa Microsoft, que compra...
O comprant... Bueno, al final això seria com invertir I+D. No sé com dir-ho. Això fa créixer la capitalització. O sigui, suposem que surt bé.
Estic d'acord, sí. Per l'empresa és millor, però vull dir, per què és millor per l'accionista si tu no rebràs res a canvi de la teva acció?
Tu no rebràs dividends, reps.
No, el tema és, si tu tens accions d'una empresa que en comptes de repartir dividend creix, i què vol dir créixer? Nosaltres quan l'empresa creix és quan el preu de l'acció creix i, per tant, la seva capitalització total creix. Però això no és el creixement de l'empresa. En general, o el que hauria de ser és que el creixement d'una empresa ve després de que l'empresa presenti bons resultats, tant de creixement com de diners. És a dir, l'empresa guanya més diners, l'empresa té més marge amb les operacions que fa i, per tant, pues, si segueix tot igual, tu dius, aquesta empresa ara val 10, si està creixent un 20%, valdrà 12 l'any que ve, 14 l'any que ve, 17 l'any que ve, 21 d'aquí 5, saps? Les previsions es fan així. Dius, vale, si aquest és el creixement i aquest és el benefici, sempre i quan el benefici es mantingui igual, i el creixement es mantingui constant, quan valdrà d'aquí 10 anys? I el que estan fent aquesta gent és pagant l'empresa a anys vista. Què passa? En el moment en què les previsions no es compleixen, recalcula...
Sí, 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 no, exacte. No, no, això crec que està...
Encara que no te reparteixi dividendo. Al final, dividendo és una estratègia.
Sí, sí.
Per tant, l'empresa pot créixer o pot repartir dividendo.
Tornem una mica a la foto actual. Has dit que Peloton, Netflix... Sí, el que estic veient, el que estem veient els que tenim 4 duros por ahí, és que es tinguis on es tinguis, en general la borsa està anant malament a tot arreu. No, no hi ha... Perquè a vegades se salven les tecnològiques però perden, diguéssim, la de matèries primes, a vegades el mercat asiàtic està millor i l'americà pitjor o al revés, però és que ara et mires a tot arreu i tots són números vermells, tio. No hi ha un puto número verd enlloc.
Ara t'ho dic. Vaig a mirar. Vas comprar els índexos que vam parlar, Tomàs?
No, no t'he fet gens de cas.
T'hauria
d'estirar
no, sí, les orelles.
Sí que vaig fer cas en algunes coses.
Sí, jo sense haver mirat, eh? Sí que mirant molt per sobre, el que vaig veure que estava pujant, però és normal en aquestes situacions, és l'or.
Sí, clar, perquè tothom se'n va de refugi.
El que passa és que l'or està perdent diners des de fa 20 anys, però... o 15, no sé quants.
Ja, el que passa que això perdre o guanyar sempre és una cosa que ens hem de mirar, diguéssim, en un marc de temporalitat.
Mira, tu m'has preguntat qui guanya diners. Jo t'ho dic, està guanyant diners la borsa anglesa i la borsa de mercats emergents. La resta, tot roig, tot vermell.
Correcte.
Home, és que amb un president fiestero com Boris Johnson, com no ha d'anar bé la borsa del Regne Unit, la de Londres?
Home, els hi han donat molta canya amb el tema del Brexit. Doncs, pues sí. Tomàs, el que deies tu de l'or, que és molt contraintuïtiu. Diuen que l'or és una protecció contra la inflació. Sí? Escoltant uns quants podcasts que jo escolto, evidentment, jo no he fet aquesta recerca, algú l'ha fet per mi i jo us l'estic presentant. Un estudi que deia, van agafar el sou d'un legionari romà, que es pagava amb monedes d'or, perquè els romans pagaven amb monedes d'or, sextercios.
En sextercios.
I quin és el sou d'un coronel, no sé quin, un rang del soldat americà, i van veure que el salari del militar en or i el salari del soldat americà en dòlars, si passéssim aquests dòlars a or, és el mateix. Per tant, a molt, molt, molt llarg termini, l'or et protegeix contra la inflació. De fet, les family offices, és a dir, les famílies que tenen molts diners, tenen part d'or als seus portfolis. Si Tomàs Manzanares es compra or, el preu de l'or al curt termini, i quan dic curt termini estic parlant de 100 anys o 50 anys, no té aquesta relació lineal. Estic parlant d'una relació superllarg termini. A curt termini l'or et pot anar molt bé com als anys 70 o te'l pot menjar amb patates com els últims 20 anys. Que perd, no, aviam.
Sí, perquè pot aparèixer un altre, el que sigui, Bitcoin mateix, o que fa que el que abans es refugiava en or es refugia en cripto, per exemple, o s'inverteix.
Que no passa,
en cripto. Que no passa, no passa. No passa perquè no... La curva, diguéssim, de pic alt i baix de les cripto no té res a veure amb la linealitat de l'or, per exemple.
Jo crec que també, en el fons,
puja,
aquests últims anys,
puja o baixa, però diferent.
Aquestes últimes dècades és que el món de la borsa i el financer ha anat molt en positiu, per molt que avui estem parlant d'una baixada. Eh? Sí. Llavors és normal també que els actius refugi doncs la gent no se'ls miri, perquè clar, si amb l'actiu refugi, no sé, aconsegueixes un 2, però tal com va la borsa estàs aconseguint un 7 o un 8, no sé, m'estic inventant els números, eh? També és normal que
sí,
la gent no se'ls
sí,
miri.
Sí, Raül, però això el rei té raó quan ha dit les family... Com has dit tu? Les
family offices.
Als Estats Units diuen family offices. Aquí podries dir-me
sí,
CICAPS.
Sí, family...
No sé si hi ha alguna entitat legal
CICAPS,
que ho cobreixi.
Bueno, en el sentit de dir, sí que la memòria a curt termini que tots tenim és que les inversions en borsa estan pujant en general, borsa, fons, etc. ¿Vale? Però això no és una llei real i pot caure en qualsevol
sí.
moment, va associat a un risc. Per tant, diversificar està bé i per això ell diu que hi ha gent, les family offices, que una part d'aquests diners es tenen refugiats en or.
És que si tens molts diners, el que has de fer és tenir-ho repartit en moltes històries diferents.
Sí.
Clar, perquè alguna petarà i alguna anirà bé.
Clar.
És que és normal.
Sí, sobretot contra les que petin, eh? O sigui, al final les que vagin bé tampoc hi ha tanta diferència, però alguna o altra cascarà pel camí, doncs mira, que et pilla amb la mínima part, amb el mínim
sí,
dos possibles.
Sí, i això ho pots fer, exacte, com tens molts diners i no depens de que una cosa que tinguis invertida et vagi bé per sobreviure.
Sí, sí.
Doncs... és normal.
El que deies, estaves mirant perquè ha baixat tot. Una és perquè han repartit, o sigui, estan presentant resultats, es presenten de forma trimestral, i l'altra és perquè, en general, moltes de les accions de la borsa porten anant molt malament durant temps, d'acord? Amb el que deia el Raül del Nasdaq, fins ara que ha baixat, el Nasdaq s'aguantava més o menys bé gràcies a les 5 de dalt. Per què? Perquè les 5 de dalt ocupen, no sé si la meitat del Nasdaq o una de l'S&P 500 és el mateix, ocupen molta quantitat. Estan guanyant molts diners i estan anant molt bé. Què passa? La resta d'empreses estan perdent, han perdut la meitat del seu valor en borsa. És a dir, si tu tenies 100, ara tens 50, amb el 50% de les empreses del Nasdaq i algunes de l'S&P 500. Què passa? En el moment en què les de dalt punxen, perquè per lo que sigui, perquè s'ha reduït el creixement, perquè hi ha molta inflació als Estats Units...
Sí, que el concepte de punxar per aquestes empreses també és molt discutible, clar, eh? Clar. Però
no, punxen els inversors, no les empreses.
Punxen les previsions que havien fet. Que va...
sí, exacte. Sí, sí. Sempre, quan tu mires un informe d'aquests, et diu el guany per acció previst per aquesta empresa era de 3 i el real ha sigut de 2,5 o de...
Sí, i diuen, oh, drama.
Exacte, en comptes de créixer un 20%, hem crescut un 15%, i l'acció es desploma un... Saps? Perquè per alguna raó la gent està comprant accions valorant, esperant molt més creixement del que realment hi haurà. Llavors, a curt termini,
també és veritat que hi ha,
malament, també
és que,
no se sap.
També hi ha un tema, crec que jo, conjuntural, que s'havia especulat que després d'aquest últim darrer estiu arribàvem ja a una tardor i un hivern on el Covid, això va ser abans de l'Omicron, ¿vale? El Covid anava de baixa, hi havia unes expectatives de creixement, tothom es deia que havia retingut i que ara tornaria una gran explosió econòmica i la pandèmia no s'ha acabat, sinó que en alguns casos s'ha accelerat a pitjor i no s'ha produït aquest, diguéssim, vas comunicar o de compensació, diguéssim, de la part més restrictiva que havíem tingut al llarg d'aquesta època de pandèmia. Aquest rebrot no s'ha produït.
Per cert, està fent un raid a Twitch. De 9 usuaris només, però està fent un raid.
Això què és?
Ah, doncs mireu, ja teniu deures per quan acabem el programa. Aneu a mirar què és fer un raid a Twitch. És 9 persones, està fent l'usuari Briefenstein, tampoc és fàcil de...
Què vol dir raiding with a party?
Aquest, que està fent un raid.
No, però no sabem el que és un raid.
Sí, després ho mireu bé, però aquest usuari tenia en el seu canal, devia tenir pues, aquests 9... O potser tenia més, i ens els ha enviat.
Ah, vale. Anava a dir, no serà que estem sortint a la pantalla de l'Ibai i està rajant de nosaltres.
No serien 9, llavors.
No.
Faltarien 6 zeros, potser.
Vale. Alguna cosa més, diguéssim, a nivell de conjuntura general, o passem ja al tema de les criptos, que és un altre tema, és un món paral·lel, però també que també va a la baixa, porta mesos.
Bueno, a nivell de conjuntura general, el que us diria és que, bueno, que una, m'agrada comentar les notícies, i dos, si creieu
ciència,
que...
No?
No, o sigui, un, mai vendre, o sigui, sempre que no ho hagis de fer, i menys si ets llegit per un diari o un influencer que les coses aniran malament i que estem tots a punt de morir i que patarà l'economia. Que segurament patarà l'economia, però això no importa.
M'agrada molt aquesta conclusió, eh? Segurament patarà l'economia, però això no importa.
Exacte, perquè si al final les teves accions poden caure, però a llarg termini, si aconsegueixes no vendre les que no ho has de fer, sempre acabaràs cap endavant. Ja sigui 10 anys, 20 anys o 30, com els japos.
Mira que tinc poc diners en criptomonedes, per no dir que no tinc gairebé res, tinc una cosa testimonial per jugar. I amb això faig aquesta filosofia, o sigui, m'ho miro com molt des d'amunt. Ara han pujat un 20%, ara avui han caigut un 30%. A mi me da lo mismo.
Pensa com si les deixessis als teus nebots.
Exacte. Bueno, no ben bé... Si se les deixés als meus nebots, t'asseguro que s'ho haurien de guanyar. Vale? T'ho dic ara. Vale? I de moment no ha sigut així.
Vale?
I no m'hi hagas hablar. No m'hi hagas hablar. Bueno, però en tot cas, jo les tinc perquè si creix, perquè ara mateix no, perquè no és res, però si creix, aleshores he renovat tot el meu parc d'emissores de ràdio quan em jubili. Vale? Vull dir que...
Cadascú,
i fer expedicions a Índies com a Tonga.
Cadascú gasta els diners com vol.
Exacte.
Tens una por, o sigui, ara mateix tens una por, tu, com a jubilat, o sigui, tens un perill, que és que et veig muntant antenes per la finestra, al terrat...
Sortirà les
de fet,
notícies.
Ja hi ha antenes... De fet, ja tinc antenes per la finestra. Tinc una mena d'espinaker de 10 metres i mig, que, bueno, un dia ho explicaré. Faré un canal de YouTube per parlar d'aquestes coses. Bueno,
els teus veïns tenen una entrevista ja. És preguntar-li, què sabeu del sonat aquest que té antenes per les finestres?
Tu pensa que ho pinto amb pintura de camuflatge perquè no es vegi. Bueno, a lo que íbamos. Vale, de foto, diguéssim, d'inversió general, del món de la borsa...
Bueno, i si ho enllaces d'aquesta manera, ho pots enllaçar perfectament amb cripto i dir que cripto està igual que la borsa, si no molt pitjor.
O pitjor.
Sí, Raül?
Sí, sí. Que això és una cosa que és nova d'aquest any. Bueno, d'aquest any no 2022, però del 2021. Històricament, cripto i el bitcoin anava bastant a la contra del que era la borsa. Sí,
no estic d'acord.
Fa uns anys sí, Anava bastant a la contra, que és quan es va guanyar el sobrenom de valor refugi. I anava una miqueta a la contra, però el darrer any és clavat, O sigui, si puja, puja tot, i si baixa, baixa tot.
Em sembla que vaig veure una gràfica del Bitcoin i de l'S&P 500 i anaven de la mà de fa temps.
Jo crec que no, i és com passava també amb les altcoins. Durant bastant de temps, les altcoins i el Bitcoin anaven a la contra una de les altres. Ja no. I des de fa un parell d'anys o així, es mouen també a l'uníson cap amunt i cap avall.
Jo, Raül...
Això té una explicació.
Jo no tinc idea, però què passa?
Saps per què és?
Jo li dono la raó al Raül, Raimon, de que fa un temps no anaven tant parells i ara sí. Una cosa, Raül, jo fa un parell d'anys que estic en temes de cripto arrossegat per vosaltres dos, ¿vale? Però amb res. Sí que és veritat que tenia unes posicions una mica més importants fa un temps, que no eren tampoc res de l'altre món, però me quité. ¿Vale? Me'n vaig marxar. Afortunadament, perquè després va començar a caure tot així com en picado. ¿Vale? I el que sí que veig, vist des de fora i sense... O sigui, hi ha dos temes amb el tema de les criptomonedes i, si vols, ara en parlem en detall. Una és la filosofia que pot haver-hi darrere, que jo hi crec, ¿vale? Crec amb la filosofia que marquen, sobretot les cripto, diguéssim, que no són caïce, ¿vale? I després el que he observat, tenint molt petita inversió, veient com es comporta, i és que al mercat, diguéssim, de les inversions tradicionals, els paràmetres que s'hi belluguen són com molt coneguts. I la cosa ha de ser grossa perquè s'hi vegin afectades, ¿vale? En general. ¿Vale? En canvi, el món de les cripto, el comentari més gilipollas de Elon Musk, o un ratón que se ha caído por las calles del Kazajistán, genera un terrabastall que et cau un 20%.
Però no t'equivoquis, és que els comentaris de l'Elon Musk no ho pot fer de coses tradicionals perquè el foten a la garjola, que de fet li va anar d'un quan va fer a Tesla, però si fes aquests mateixos comentaris, també passaria el mateix amb SpaceX, amb Tesla, i segurament podia arrossegar el Nasdaq. El que passa és que cada cop que ha fet algun mínim intent ha vingut el regulador, l'ha agafat del coll i li ha dit que te'n vas a la presó, i per això es calla, i ho fa cripto perquè de moment ningú li va tocar el crustó, però passaria igual. Si surt... Clar, si surt Tim Cook i dius segons quina cosa d'Apple, les accions d'Apple es poden disparar una saltera, bueno, però clar, no pots fer-ho
aquí,
perquè...
L'altre dia ho comentava amb un oient, que és la diferència, o sigui, els dos personatges són molt rellevants, el Tim Cook i Elon Musk. Mouen molts diners, lideren companyies que fan moltes coses i tal. La gran diferència és que el Tim Cook és un CEO d'una companyia que ha sigut abans director financer i tot el que diu a Twitter és estrictament protocolari i l'altre és un paranoic. És un psicòpata.
Que no,
perquè el Tim Cook,
que no té cap tipus de control.
El Tim Cook va estar gilipolles i immadur, crec que això, vull dir, és així i ja està. No, tampoc ens sorprenguem ara.
Que no té res a veure amb que tingui molt d'èxit amb els negocis, Vull dir que les dues coses poden anar lligades. Sí.
Una cosa no treu l'altra. No. El que passa és que, separem, Tim Cook és el CEO de l'empresa, no sé si és la més poderosa ara mateix, no sé si... Ara no sé qui està primer.
La que tenia més la que
no sé, entre el top 5 no sé mai com estan, però bueno... Ja cinc empreses del món, que són les top 5 indiscutibles que ara venen les cireres, que són Apple, Microsoft, Amazon, Google...
Bueno, Alphabet...
Sí, i m'estic deixant una. Ah, i Facebook. Sí. Bueno, ara Meta. Però entre elles no sé mai com estan,
El Fang ara no sé com haurem de fer l'acrònim.
Sí.
Vale.
El que et deia... No. Espera, Tomàs, que t'has aquí penjat.
Digues.
Ai, merda, que ara s'ha manat a mi. El
Nosaltres
que deia el
no
Raül
veiem,
de les altcoins. El que deia el Raül de les altcoins. Abans,
sí.
Que, i quan el Raül diu d'abans, com que ell va estar aquí durant el crash del 2017-2018, o durant el creixement del 2017-crash del 2018, el que passa moltes vegades amb cripto és que abans, quan el Bitcoin pujava, les que no eren Bitcoin, és a dir, tota la resta, baixaven. I això per què era? Això era perquè era un mercat que era molt poc líquid i la majoria de monedes només es podien intercanviar per Bitcoin amb un exchange. D'acord? Ara, la majoria de monedes es poden intercanviar per Bitcoin, Ethereum o altres i per una cosa que es diuen stablecoins, que no sé si n'hem parlat en extensió, però tinc un llibre llegint que dona per la tira. I per tant, si Bitcoin, si algú cau, ja no vens contra Bitcoin, de forma que jo estic venent la meva altcoin contra Bitcoin, per tant, estic augmentant la liquiditat de les alts i reduint la liquiditat de Bitcoin, per tant, la Bitcoin puja mentre les altres baixen, sinó que ara jo me'n vaig a altcoins molt més ràpidament i, per tant, tot fluctua. Estem eliminant aquesta
gap,
variació
sí,
que
aquest
hi havia
mena de gap.
Perquè tenim més liquiditat i més opcions de sortir-me. I això passa amb tot. De fet, el que diu la gent és que quan anem cap a baix, tot està correlacionat. Qualsevol tipus d'actiu està correlacionat cap a baix.
Sí, no, ara ja et dic, des de fa un temps cauen juntes. No...
Sí. Una cosa abans d'entrar més amb el tema de les criptos. Aquesta setmana ha sortit una notícia d'un hacking a una empresa de... Em sembla que és a un intercanviador, no?
Crypto.com,
de...
potser?
Crypto.com o alguna cosa així. Esteu al cas d'això?
Sí, han perdut... Res, però és que han perdut 16 milions de dòlars. És xocolata al lloro.
No, i això no...
Sí, és... perquè us poseu en context...
Sí, no, però a veure... Però és més... Sí, estic d'acord que a nivell econòmic per aquest tipus d'empreses i la volumetria que diem no és important, el que és important és que un intercanviador, un interchange, sigui hackejat d'aquesta forma. Sí,
però Tomàs, és que perquè és una entitat financera que té molts diners a dins. És que això, els bancs que la gent coneixem,
clar,
els hi passa cada dos per tres. El que passa és que no surt mai a la premsa. Però qualsevol que ha treballat en bancs té experiències de veure per allà dins la Guàrdia Civil mirant coses.
Sí, sí.
I ens ha passat a tots, primera persona, perquè ha passat algú i venen a fer una investigació.
O estafes a clients, o saps? Que salten al sistema de seguretat de la caixa, copiant SIMs i coses d'aquestes. Al final la caixa és responsable del que li passi. Tenen seguros. Sí, sí. Crypto.com té un seguro.
Jo us dic que la majoria de problemes grossos que tenen les entitats bancàries o que han tingut fins ara no són tant per hacking extern, sinó per malifetes que fan els seus propis empleats.
Això també passa amb exchanges.
Ja hi lo dejo.
Sí, això també passa amb exchanges. Per això dic, sí, sí. És que al final simplement és que amb la banca tradicional... No ens
que no vol dir que tots facin malifetes, Vol dir que hi ha un subconjunt petit, molt controlat...
Bueno,
que
són entitats que són molt goloses per la delinqüència, que són, pues, això, són entitats que tenen molts diners a dins, sigui un exchange o sigui un banc,
I no cal,
també
no
cal... he de dir una cosa, que les metodologies no digitals, sinó analògiques, i amb el temps les digitals, de control del que està passant dintre de l'entitat, qui mira què, qui dona què, qui otorga què, qui revisa què, qui fa què, està molt controlat. Vol dir que pot passar un problema, pot passar dos, pot passar tres, però es traça tot, es pilla i es denuncia.
Sí, però recordeu el tema SolarWinds, que fa un any, mig any?
Sí.
Que a través de SolarWinds van entrar en un munt d'empreses i això es van enterar mesos després. O sigui, però és que segur que van estar també dins d'entitats bancàries i a saber què van fer, però és que no ho hem arribat a saber. Però que és que hi ha hackejos constants i de tant en tant ens assabentem de que empreses supergrans tenen un CryptoLocker per tota la xarxa. Quan fa d'això? Que això li va afectar la caixa. Què deu fer? 2 anys també?
Sí, sí.
Que, bueno, la majoria d'empreses de l'IBEX espanyol els hi va afectar. Es va saber la notícia, després ja no va saber res més. Com va solucionar allò?
Us sembla...
No...
Clar,
i
clar,
no pasta, velo.
Home, i a veure, i que tot...
Penseu
hi ha
que...
Hi ha molts pocs mitjans independents, ja no dic de la política, sinó dels bancs.
Sí,
clar, no, sí, el mantenen a base de publicitat, què han de dir?
Quan parleu de hacking, per exemple,
i de préstecs.
Amb aquest tipus d'empreses d'intercanvi de Bitcoin o de bancs, almenys amb cripto, com que el propi entorn de cripto et diu tu has de ser responsable de la teva informació, ja hi ha estratègies per mitigar aquestes coses. Perquè si no passa, no que un tio se'n vagi amb els teus diners, sinó que el tio que té les claus de l'empresa palma i la pròpia empresa no pot recuperar res del que estava emmagatzemat a la compte de l'exchange, per exemple.
Que això és el que van dir que va passar amb el de Canadà, que no me'n recordo com es deia.
Sí, no me'n
recordo. Era un assumpte una mica turbi, eh?
Sí, també segurament igual va morir de forma fake. Però bueno, sí. Hi ha estratègies, en canvi, hi ha empreses que et donen aquesta seguretat. És a dir, tu imagina't que nosaltres tres tenim una empresa, d'acord? Per intercanviar fons, hi ha sistemes que diuen que quan jo vull fer una transferència, tots tres l'hem de signar i la transferència no es confirma fins que els tres la signem i coses d'aquestes. Vull dir que ja... Si algú ho ha portat
no,
cripto...
El que acostuma a haver-hi, això també ho fan els bancs, amb les societats que es munten, és que per validar o per realitzar qualsevol tipus de transacció econòmica, de tres que seríem, dos han de poder signar. Mm-hmm. Vale? Mm-hmm. Han d'haver-hi dos mínim. Perquè, clar, Rai, tu pots anar amb aquest patinet o aquesta bicicleta que tens a darrere a donar una volta i et pot atropellar un tramvia, jo què sé.
Sí, sí.
Que no volem que
passi. Que es diu, el que us diu el factor bus.
El factor bus.
Sí. De les empreses.
Vale. Doncs sí, això, vull dir que això ja passa. Passa també amb la vida real. No sé si voleu dir alguna cosa més. Jo el que us proposo, perquè hi ha preguntes, jo no sé, Raül, si tu volies acabar de perfilar una mica com veus el món de l'escripto, també arrel del que et van preguntar fa dos dies.
Això. Perquè ja vinc rodat, no? Aquesta setmana em puc fotre el rotllo.
Claro, ja, que sàpigues que la gent de Mossega la Poma en el canal de Telegram ha fet preguntes que jo ara te les traslladaré. Però si us sembla, anem a fer una breu pausa, donem pas a la falca de contacte i ja, com avui no tinc res a dir, no tenim nous mecenes ni res, bueno, anem a contacte i tornem. Uh-huh.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Hòstia, no heu notat que si poséssim en una balança els temps que estem empleant tots en parlar, estaríem compensats, cosa que no passa quan està al mar. Que quan està al mar no hi ha res compensat.
Ho portes marint?
I tant que ho porto marint, en la intimitat.
En la intimitat.
Molt a dins,
que ets com els tartalians de RAC1, que passa la llista. Sí, avui has parlat 10 minuts, avui has parlat 2 minuts. Sí,
jo només recordo un tipus de programa de Mossega la Poma en el que això no passava. I era quan fa temps venia el Miquel Barceló al programa.
Ah. Sí, que és l'única persona en aquest planeta en el qual el mar li tenia respecte.
Oi que sí? Això en recordeu? Sí,
l'única persona.
Que el Miquel podia estar parlant 5 minuts i no se l'interrompia. Sí, era l'únic, no. Era un espècimen molt especial.
Sí, sí. A part d'una persona molt estimada per tots, però sí, sí.
Clar, i que era molt interessant, Però és veritat que era curiós, que suposo que era per la dinàmica que tenien ja establerta a l'UPC, Però era
molt perquè el Miquel havia sigut professor, director de tesi, havia estat un dels mestres amb M majúscula del Marc. No? Vale, doncs seguim. A veure, parlant de la comunitat, res a dir, pels que sigueu nous i ens escolteu, que sapigueu que la forma més fàcil de participar de manera activa en la comunitat és us uniu al canal de Telegram de Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat teniu els enllaços a tot arreu, però no som actius a Twitter, pràcticament zero, i on sí que hi ha molta més, hi ha més de 500 persones parlant a la comunitat de Telegram. Dit això...
També podeu trucar al Tomàs, ara us donaré el telèfon, és el telèfon 6-0.
De fet, 500 persones ja dona per tenir un mossegavers, Igual que està el multivers i el catvers, el mossegavers té 500 persones, poca conya.
Sí. A més, és curiós perquè, clar, la gent fluctua, aleshores baixen dos, de cop i volta pugen tres. En tot cas, aquest projecte és non-profit, és a dir, nosaltres això ho fem perquè ens agrada i punto, i encara que no, que ningú col·laborés, ho continuaríem fent.
Ah, no cobreu vosaltres? Però, no cobreu vosaltres?
Amb bitcoins. no, home, no. Com es financia Mossega la Poma? La manera principal és amb mecenes, amb persones que donen diners altruísticament a través de l'aixeta. ¿Vale? aixeta.cat/mossegalapoma, allà podeu donar un euro, dos, tres, cinc, cada mes, i això ens permet pagar els les despeses del programa. Que sapigueu que a 1 de gener, i això sembla desencoratjador a la gent que ajudeu, però jo crec que és un motiu d'alegria i de dir-vos que a 1 de gener ja teníem les despeses principals cobertes gràcies als mecenes, ¿vale? De lo que tenim de remanent de l'any passat.
Així no aconseguiràs més, Tomàs. No, o sigui, el missatge de màrqueting...
Com a missatge de màrqueting és horrorós, però mira, és la veritat i jo vull ser franc. Tot i així, si ens voleu ajudar, ja sabeu, a través de mecenes de l'aixeta. Dit això, continuem. Volies comentar alguna cosa tu, Raül, respecte a com es veu la gent, què li interessa, quins dubtes tenen en general, eh? Perquè jo crec que se'n parla molt de criptomonedes, jo crec que hi ha algunes coses que ja es comencen a saber, però també em penso que hi ha moltes coses que s'han convertit una mica en mites que no són veritat i que la gent va repetint com mantres i no són certes. No sé si vols aclarir algun d'aquests punts.
No, bueno, primer de tot, que m'ho vaig passar molt bé. Es van registrar en vídeo, ja t'he dit abans que quan estigui disponible ja el passaré per si vol escoltar. Va ser una xerradeta de fet, al final van ser quasi 2 hores, perquè la idea era fer una hora de xerrada i després ja havia el típic cervesa i això per estar allà. I al final crec que de xerrada havia fet al final 20 minuts i vam començar a fer preguntes sense parar i després vam seguir amb les preguntes amb la cervesa i va estar molt bé. La idea era fer una introducció, era per gent que no sapigués res o això, que hagués escoltat campanes, pues, explicar-li sempre des del punt de vista tecnològic pues, què és. Pues, el que ja hem parlat aquí alguna vegada, intentar explicar el concepte de blockchain, per què una criptomoneda té... quin sentit té una criptomoneda en una blockchain, per què existeixen, què generen, què és un miner, tota aquesta mena de coses. Explicar-ho una miqueta i...
Time out. Que sapigueu que ha passat una nova regulació, amb la qual podem dir que res del que diguem constitueix recomanacions de compra de criptomonedes.
De fet, ara quan parli d'estreguntes, veuràs.
No, ni de criptomonedes ni de res.
No.
Vale?
Sí.
O sigui, tot el que diguem en aquest programa, no és recomanació de res. No és recomanació de res.
A la vida en general.
En general.
Doncs això, la idea era explicar, doncs això, des del punt de vista...
Perdona, però és que tenim oients molt intel·ligents. Tant és així que aquest podcast va néixer parlant d'Apple, ¿vale? Es diu Mossega la Poma. Algú podria pensar que els nostres seguidors són tots usuaris d'Apple i any rere any augmenten els seguidors, o sigui, la gent que segueix Mossega la Poma i que no només no són seguidors d'Apple, sinó que li tenen fins i tot certa mania important. I estem arribant gairebé al 50-50. Que l'altre dia veia unes estadístiques i al·lucinava. Però bueno, segueix, Raül, perdona.
Pues res, no, això que la idea era explicar, però això tècnicament que era a nivell molt bàsic. I de seguida la gent va començar a fer preguntes i al final, com que era una xerrada, pues, tal qual, no? Que la gent al final pregunta i pots anar per on van. Sí que feien preguntes tècniques de l'explicació que havia fet perquè alguna cosa no quedava clara i estava molt bé. Hi havia preguntes com les que dius, Tomàs, el típic latiguillo que porten escoltant a tot arreu, el tema de l'energia, el tema ecològic, tot això. I em va fer molta gràcia perquè de tant en tant colaven preguntes, però a més de forma supercreativa, per intentar que jo els digués quina pensaven que havia de comprar, ¿vale? O temes d'inversió. I em feia molta gràcia perquè ningú va preguntar què he de comprar o què no, ¿vale? Però preguntes com... Quines creus tu que són les que estaran aquí dintre d'un temps? Quines creus tu que són les més fortes? Des de quan estàs en aquest món i veient això, fer projeccions? I jo crec que em preguntaven donant-li voltes, sempre els contestava el mateix. Dic, si sapigués això, no estaria aquí, estaria a les Bahamas. O sigui, no em pregunteu coses, o sigui, desconfieu de la gent que es diu que comprar d'algú que no sigui
hipermilionari. No sé si va ser tu o algú de la corda de Mossega la Poma que amb una cosa similar deia tu em veus a mi amb una bola de vidre aquí, al meu costat? La veus, la bola de vidre? Perquè jo no la tinc, la bola de vidre. Val? Això també ho diu molt en Sala.
Aquesta és la base de... El que diu el Raül és la base de tota recomanació o el que vulguis de, a nivell d'economia.
És que l'única recomanació que se li pot donar a la gent és... Xato, aprèn i treu tu les teves
pròpies
conclusions.
Jo el que els deia és que sobretot el que han de, és aprendre i llavors com decideixes? Dic, doncs tu aprèn i de la matí, però no només per cripto, per qualsevol cosa, és com invertir. Si tu vols invertir en Tesla, per exemple, el primer que has de fer és informar-te, o sigui, de què és Tesla, de com li va, a partir d'aquí tu et faràs una idea de com creus que li pot anar i a partir d'aquí tu decideixes què fas. Dic, però no sap ningú com anirà.
Hi ha un tema, mira, això és un tema de filosofia que, mira, ara que estàs aquí, Raül, i el Raimon també, us volia parlar perquè quan jo vaig introduir-me al món de les criptomonedes vaig començar a escoltar podcasts, gent que en parlava i tal, i m'he adonat, i els he deixat de seguir per diversos temes. Mira, aquesta setmana, precisament, no diré qui, però pel tema aquesta de la vacunació i del tenista dels collons...
De Djokovic.
Del Djokovic. No sé qui deia que era... precisament una d'aquestes persones, que no dic que no tingués coneixement tècnic, que donava es carregava el govern australià i donava la raó al boig aquest. I vaig pensar, hòstia, tio, no ets de fiar. És que quan dius això, no ets de fiar. Vale? Aleshores, compta'm el tema de l'escripto, perquè escoltes segons quins personatges i si abstreus el món tècnic, vale, i el món de la tecnologia i tal, és una religió, tio. És que creuen cegament en un missatge i repeteixen uns mantres que no els trobo lògics. Que, o sigui, que no...
O tenen algun interès, que és el que... Clar, jo no sé de qui parles, eh? Però com...
Lo que passa que, la imatge que es volen formar.
El que passa que jo crec que la gent que té un interès els detecta molt fàcilment. El problema no és tant amb aquests que puguin tenir un interès... excepte que ho sàpiguen fer molt bé i ho camuflin molt bé, sinó aquells que hi creuen cegament com una religió, ¿vale?
A mi això no em molesta tant, Tomàs, com el fet de que hi ha molta gent a Twitter i cada vegada més, o potser és la gent que jo segueixo, que tot el seu missatge gira entorn a un projecte que estic fent o un producte que estic venent o coses així. I a mi això... O sigui, que tu siguis... un tio super Bitcoin, super pro Bitcoin i que tot el rest és una puta merda i tot això, doncs bueno, vull dir, com, els culs són com les opinions, cadascú té el seu, no? Però que me la vulguis colar és una cosa que em toca molt més als ous. I això ho estic veient molt.
Però això es veu clarament, Rai, que és el que t'intentava explicar.
No sempre.
Aquesta gent està...
No sempre.
Però en general venen al seu projecte. Però a mi aquesta gent que et ven una idea com una religió, no, escolta'm, no hi ha cap idea infal·lible i les criptomonedes ara ens semblen un tema molt interessant que és una porta al costat per trencar determinats mecanismes que com a societat crec avançada no ens haurien d'agradar i hauríem de trobar alternatives, però ningú sap si és la panacea, ningú sap si funcionarà, ningú sap si els reguladors els acabaran capant, perquè ho poden fer, perquè poden fer-ho, perquè poden deixar el món de les criptomonedes en un espai ridícul, si volguessin.
Jo en aquest últim punt no estic tan d'acord, eh? Jo crec que si ho fessin, de fet, les farien créixer més. Però bueno, sí.
Bueno, les controlarien ells.
No, al revés, perquè sortirien del sistema i llavors es convertirien en un sistema totalment paral·lel i crec que no, precisament no ho fan perquè la seva por és que de cop i volta es faci molt més gran fora del sistema. Però això és la meva opinió una altra vegada. Eh?
Sí, exacte. En tot cas, Raül, no ho sabem.
Exacte, no, ni idea.
Què és el que intento explicar sempre? Dic, és que no sabem què passarà i, per tant, aquell que et vengui una idea com un mantra, com una cosa que és infal·lible...
Els dogmes jo crec en general que... no són mai bons.
Exacte, el tema és un tema de dogma. Però bueno, tornem, perdoneu, al punt filosòfic, era això una mica per aclarir... I per què diem que no ens feu cas? Vull dir que cadascú
No, ja et dic, jo al cerrar aquesta, quan estigui el vídeo, ja ho veureu, i qui el vulgui veure, que a més d'una vegada, a més, tots acabàvem tots rient, perquè jo els hi deia, dic, però o sigui, que no em pregunteu, li deia que no tinc ni idea. O sigui, que no és que no t'ho vulgui dir, que és que no tinc ni idea, que per més que m'ho pregunteu de diferents maneres, no avançarem per aquí. Però ja et dic, va estar molt bé, jo m'ho vaig passar molt bé, a més va ser com molt distès, em va saber greu perquè es va quedar gent fora, o sigui, el que sí que està clar és que aquest tema desperta moltíssim interès, eh? Perquè jo no sóc ningú i de cop i volta fem una xerrada de criptomonedes que a banda pues, estava anunciat, però molt però
una pregunta, quina mitjana d'edat hi havia? Quin tipus d'edat?
Molt variat, eh?
Variat.
Molt variat. Des de nois, per exemple, hi havia tres nois molt joves que després van estar parlant a mi mentre prenien birres, que justament estan ells ara engegant un projecte de cripto aquí en el que volen m'ho està explicant, un mecanisme per oferir liquiditat a exchanges grans. Bueno, jo dic que hi havia coses xules, gent que ens, com aquests que sabien de què parlaven, gent que realment no tenia ni idea i que justament venien per entendre una miqueta això inicial. Hi havia gent de totes les edats, jo dic, des de totes les edats. A veure, jo què sé, de 15 no n'hi havia cap. Però de 20, 19, 20, 21, que devien tenir els més joves, fins a gent que estava jubilada. I un percentatge de dones, que òbviament no era el 50% ni de conya, però bastant més gran del que algú que està acostumat a viure al món de tecnologia està acostumat a veure. Que això també va sorprendre gratament. No sé, però potser eren 20-30%. Ja dic, molt agull, perquè al final ja dic que estava ple, es van exaurir les entrades, i em va saber greu perquè això vol dir que hi ha gent que volia venir i no va poder entrar. Però ja em va sorprendre molt, ja et dic, ha de ser un tema que interessa molt perquè, per això, perquè per anar a veure ningú un dimecres a les 7 de la tarda a Barna, a més, pràcticament que no estava anunciat enlloc, perquè tampoc tenim la capacitat marketingiana d'arribar a molta gent, i el dia entre dos dies abans ja estaven esgotades les entrades.
I al loro perquè també en un context de diguéssim, de Covid.
Clar, no, en pandèmia, no... sí. De fet, tothom amb mascareta, a mi em van dir que me la tragués just abans de començar perquè se m'escoltés bé, però jo era l'únic. Si veieu les fotos on estic al vídeo, però que tothom està amb mascareta allà. I les birres, de fet, les van fer a un pati per estar a l'aire lliure, que fotia un fred que et cagaves, però bueno. Perquè aquest dia està fent molt fred pels nostres estàndards. Però això, molt bé, ja et dic, va ser molt interessant.
Quina diries que és la pregunta més comuna, Raül?
De forma encoberta és en què he d'invertir per guanyar diners.
Ja. Yeah.
De forma encoberta. Ja dic, mai preguntada així, eh? De forma directa són preguntes relacionades amb si això és una cosa que es quedarà a nivell tecnològic i què representa per l'estatus quo o pel sistema actual. Això sí que va obrir diverses preguntes en aquest sentit. Coses com què opinava jo si el Banc Central Europeu feia un euro digital i quines implicacions podria tenir, què significava per les entitats bancàries el fet de que aquest sistema no necessités a elles per fer les operacions financeres, tot això de la norma ara espanyola que s'ha de declarar tot el que tens i com el fet de demanar això, a banda de les implicacions que té, és una forma de reconèixer que no tenen accés al que tens tu perquè en els teus diners normals això no t'ho demanen perquè li demanen al banc directament. O sigui, ells tenen tota la nostra informació directament perquè li poden demanar al banc. Clar, amb criptomonedes
però,
perdona, no
el banc o qualsevol entitat que depèn de la CNMV, no?
CNMV,
sí.
Per això dic, però que hi havia molta en aquest sentit.
Encara, perquè, jo què sé, si tens un exchange cripto a Espanya, si nosaltres muntem un exchange cripto, estem obligats per llei a reportar tota la gent, crec que només espanyola, que tingui criptodivises. Sí.
Correcte.
Per operar. Llavors,
però tu com a ciutadà del Regne d'Espanya, si tu tens un wallet amb 300 bitcoins, si tu no el declares...
Estàs obligat a declarar-lo.
Per això dic,
declarar-lo i a pagar impost al patrimoni.
Sí, però vull dir, però que l'Estat necessita que tu li diguis.
Sí.
Que això és un canvi molt gran, que si aquests 300 milions o el que sigui els tens en bancs, que l'Estat ho sap directament.
Per això... Sí, o li dius tu o li diu al banc. I en aquest cas, les criptos, o li dius tu o no li diu ningú.
Per això, bueno, per això passa el mateix amb els diners a l'estranger. Per això ja han hagut campanyes de... Em queda el PP per legalitzar diners que estaven a l'estranger.
Sí. Pues això, ja et dic, de forma encoberta avarícia, o de la de... He escoltat que hi ha gent que està... També una cosa que vaig dir, o sigui, vigileu perquè tothom escolta històries de gent que ha guanyat molts diners... per cadascú que n'ha guanyat molts, ni un altre que n'ha perdut molts, o molts que n'han perdut bastants. Però vull dir, aquí no es quedeu només amb els tres noms que et sonen que ha guanyat, perquè això és com la borsa, que per cada un que guanya hi ha un que perd. Simplement que aquí, a més, el gradient és molt més gran. Qui guanya pot guanyar molt més, però pot guanyar molt més.
Amb això de que quan hi ha un que guanya i hi ha un que perd, és un missatge de suma zero que no és real per mi.
Bueno, sí, però ja m'entens. Però és per la gent també... És una forma de dir-los que només escolten les històries del triomfador. És molt el ball aquest del triomfador, clar, del que ha perdut.
Això és un viatge molt gran perquè les bones notícies... Sí, les notícies de triomf venen i per això es divulguen molt més que les de fracàs que moltes vegades s'oculten.
I perquè desapareixen. És com la gent que diu, ostres, jo tots els antivacunes que veig a Twitter, tots estan vius. Dic, ja, perquè el que s'ha mort ja no està a Twitter. Llavors, tu tens el viatge que només t'arriba la informació del que...
És el cerco de supervivència.
Clar, del que ha validat la seva idea, perquè el que s'ha quedat pel camí a tu ja no t'arriba. Llavors, era, no me recordo en quines paraules ho vaig dir, però intentava explicar una mica això, que no es quedessin amb aquest
detall. Creieu que podem començar a recomanar coses com quina cripto serà el futur? Diu, no ho sabem, però compra, si vols cripto, compra't un índex i no necessites encertar-la.
Sí, el mateix que pots fer amb uns fons d'inversió d'aquests diversificats, no? Mm-hmm. Vale. Vols que et traslladi a preguntes?
Sí, total, ja estem en aquest...
En aquesta fase, bueno. L'Eduard Pertín...
Ah, per cert, perdona, persona... Sé sí. Que com a mínim hi havia algú que escoltava Mossega la Poma a la xerrada.
O sigui, últimament jo flipo, diu. Flipo molt fort, molt fort. Bé, us explico una anècdota abans d'entrar aquí, jo quan ara, clar, ara des que m'he fet aficionat he descobert el món, diguéssim, de les comunicacions digitals dins de la ràdio, vale? És a dir, que són com si fos el Morse però actualitzat, per no ara no entrar en temes tècnics, vale? I és molt interessant perquè a darrere hi ha una tecnologia, la tecnologia que afavoreix la transmissió, que mentre la propagació ionosfèrica no és suficient amb antenes, diguéssim, de compromís i amb ràdios petites i amb poca potència d'escoltar-se la veu d'un lloc a l'altre, el pito digital arriba molt més lluny. Vale? La transmissió digital arriba molt més lluny. De tal manera que des d'un punt de vista de la comunicació de veu no hi ha propagació, no pots comunicar-te amb Austràlia, no pots comunicar-te amb Àfrica, però des del punt de vista digital ho pots fer. ¿Vale? I aleshores és un món que jo l'he descobert ara i és superinteressant pues veure com queda ionitzada la ionosfera en funció de les freqüències, de les hores del dia. És molt divertit entrar en aquest tema si t'interessa el tema. ¿Vale? Això és i fer-ho en digital. ¿Vale? I he anat fent proves, he fet molts contactes aquests dies i pensava que estava sol en el món. I l'altre dia em contacta un radioaficionat català de Sabadell i em diu, hòstia, que som una colla, que som, no sé, seran 60 o 70 o 80, que estan en un canal de WhatsApp. Malo, ja vaig dir, fatal. Però bueno, en tot cas és bona gent, ¿vale? I quan em connecto a dintre, o sigui, el tio em diu, va, tio, apunta't, vine, que xerrem i...
I que perquè la teva agenda et va reconèixer uns quants noms del grup de WhatsApp.
No. Jo entro, i quan entro, clar, com qualsevol grup que entres, doncs tu saludes, hola, soc el... Però jo no vaig dir en cap moment, jo havia vist dir el meu nom, el meu indicatiu i la meva localització. Nom sense cognom, uh-huh. I surten uns quants dient, ah, tu ets el de Mossega la Poma. Hòstia puta, tio. Dejadme vivir. No, és broma, va fer molta gràcia. Vale, doncs trasllado les preguntes, vinga. Diu, són de l'Eduard Pertínez, que és una persona que m'encanta perquè és molt generador de polèmica, però alhora també respon molt, pensa... aquesta discussió sana que tenim en el grup de Mossega la Poma, on pues, com això, cadascú té la seva opinió, però que, i ens agrada molt discutir, però jo crec que és positiu. ¿Vale? Doncs l'Eduard Pertínez diu, què passa si en un moment donat el preu de l'energia sobrepassa... Ah, no, perdona, sí, és això. Què passa si en un moment donat el preu de l'energia sobrepassa els guanys que en poden obtenir els minadors? És possible?
Sí, clar.
No, perquè els miners se'n van a un altre lloc.
No, sí que pot passar. Vull dir, de fet, ha passat. En moments on el Bitcoin ha fet un crash, ha passat. Què passa?
Ah, bueno, si dius els costos de l'empresa que no recuperen inversió.
Poden passar dues coses. Una, que els miners venguin el seu Bitcoin a pèrdues, que els miners acumulin Bitcoin i que ho venguin a un futur. En un dels casos, el preu, si tu estàs venent, el preu del Bitcoin pot baixar. Si tu no estàs venent, el preu del Bitcoin pot pujar només pel fet que tu no estàs venent. El que eventualment poden passar dues coses eventualment. Una, que aquest minador es quedi sense liquiditat i, per tant, casqui. I dos, que aconsegueixi aguantar fins que el preu de Bitcoin torni a pujar i tot siga igual.
Però això és un problema local, és un problema d'aquella empresa en particular. Vull dir que les empreses, però igual que les altres, poden cascar perquè no li surtin els números. Exacte. Però com a concepte, això no passarà. Per què? Perquè al final, què ha passat? Xina, que ha fet un canvi regulatori, tots els miners han fotut al camp. De fet, hi havia un noi argentí a la xerrada que em va estar explicant que ara a Argentina hi ha moltíssims miners, perquè hi ha una zona d'Argentina que l'electricitat és molt barata. I de fet, és que estan allà i em deia, tu creus que Argentina se va convertir en una potència? I li dic, pues mira, no ho sé, perquè i ara estan allà, però jo no sé per què realment no ho sé, jo no sé per què és barata l'energia argentina. Pues si ho és per sembra, pues potser sí, però si demà passat li pugen, s'anirà a un altre territori. I a més, cada cop hi ha més iniciatives de col·locar granges de minat a llocs on l'energia, com qui diu, és gratis. Potser el cas com més canton, que surt més als mitjans, és el cas del Salvador, que estan construint un complex de mineria a molt a prop d'un volcà. Llavors, la idea és alimentar tota aquella granja de miners amb energia geotèrmica, però també hi ha molts altres de fer-ho amb altres tipus d'energies renovables o d'aquestes que pràcticament et surten gratis. I això és una cosa que cada cop anirà més, perquè al final és això, és tu fas la inversió, a partir d'aquí es convidius energia gratis i, per tant, llavors, al final és d'aquests sistemes que sí que s'autoregulen de debò. Perquè, com diu el Rai, sí. Tu pots tenir una empresa a una banda i perquè sigui un canvi l'empresa casca, però apareixerà a un altre lloc on realment els números surtin millor.
Però hi ha una altra cosa. Si, donat el cas que el preu del Bitcoin baixi, no perquè l'energia sigui més cara, sinó perquè el preu del Bitcoin baixi, vull dir, les dues formes funcionen. Si, com va passar amb el cas de Xina, el número de miners cau, vol dir que a la resta de miners guanyen més diners.
Exacte, la dificultat cau.
Per tant, és un sistema que, com aquell que diu, s'equilibra.
Sí, per exemple, si imagina't, si hi ha 1.000 empreses i 200 casquen, doncs potser casquen 200 perquè la que ja casca la 201, a tots els altres ja surten els números. Perquè com que hi ha menys hash rate a la xarxa, hi ha menys capacitat de còmput, el que diu el Rai, baixa la dificultat, per tant, trobes més blocs i, per tant, trobes més bitcoin per cadascun dels 799 que segueixen en actius i ja li surten els números.
I també
quan torni a pujar, tornaran a aparèixer granges noves.
Perdoneu, i també hi ha un altre tema. Hi ha molts tipus de miners. Poden haver-hi miners individuals, poden haver-hi granges, poden haver-hi
empreses... Sí, en això quan es parla sempre es parla del Bitcoin. Sí. Això també ho deia, quan em deien el tema del medi ambient. Dic, el que passa és que ve tothom molt influenciat perquè a la premsa sempre surt el Bitcoin satanàs, el Bitcoin mira el que fa. Dic, però és que hi ha molt tipus de minat i de fet hi ha molts minats que no són ni de prova de treball. Que és, van parlar també una miqueta del proof of stake i de diferents mecanismes de consens que hi ha, Llavors, no és tan absolut com ho intenten vendre ni de lluny. I una altra cosa que també vaig dir, que és, després de parlar de tot això, ara pregunta't per què saps tant el consum energètic del Bitcoin i no tens ni idea del consum energètic del sistema financer tradicional. Per què saps que enviar un Bitcoin o minar un Bitcoin costa tant energèticament i no t'has vist cap esquema d'aquests dient de quant costa enviar-li una transferència de diners a algú que viu a Holanda?
Sí, amb Visa o amb Mastercard.
Clar, perquè pagar la botiga això amb la targeta. Per què d'això no veus els números?
T'asseguro que tenen centres de dades brutals. Brutals.
La gent només ha de pensar en el número de transaccions per segon que tramita Visa o Mastercard al món. I que tu vas a pagar i és pràcticament instantani.
Que per altra banda...
El sistema està molt ben muntat.
Sí, no, però per altra banda és lògic que sigui així.
Clar,
no només la transacció, sinó amagatzemar els històrics, clar. Tenir duplicat, tenir resiliència...
Per això és que la gent es pensa que el sistema financer viu de l'aire i no és veritat.
Vale, continuem amb les preguntes. Què passa si algú fa un atac de DOS, de denegació de servei a Bitcoin, tot i fent milions de microoperacions
aquesta
per segon entre un número indeterminat de carteres, de manera que la cadena creixi tant que arribi petabytes i ja ningú en tingui cap còpia. Està contemplat?
Aquesta va sortir. Si fas un atac d'aquest tipus, realment la cadena no va més ràpid. La cadena anirà igual de ràpid. L'únic que fa és que el que fa és que omples el buffer de transaccions i, per tant, la gent que vol fer transaccions lícites es troba amb una cua i, com que diu de facto, la xarxa deixa d'oferir el servei que oferia. Però la cadena segueix creixent al seu ritme normal. Què passa? Per fer això costa... Has de tenir molts diners, has d'estar disposat a gastar molta pasta per bloquejar això. Perquè ficar transaccions a la cadena costa diners.
I què pots aconseguir? Clar, perquè no estàs robant res.
Correcte.
No aconsegueixes res.
Els vaig dir dimecres. Dic, això és cremar els diners.
Pots molestar. O pots fer això com a part d'una altra estratègia, jo què sé, que vulguis intentar col·lapsar els exchanges o que vulguis manipular el preu del Bitcoin bloquejant transaccions. Coses d'aquestes són possibles. El que passa és que a mi no se m'acudeix.
Això és un cost enorme per un benefici molt...
Perquè a més tens un risc.
No, no s'ha. No sé, el tema és, tu podries tenir una estratègia que formés part de bloquejar les transaccions de Bitcoin durant un temps per manipular-la en el preu, per exemple. És com plan pel·li de James Bond. A mi no se m'acudeix, però...
Sí, però has d'estar disposat a gastar molta pasta. Per això, al final, les xarxes més grans són les que tenen més valor, perquè és la que és més car fer un atac d'aquest tipus. Llavors, primer has de tenir molta pasta, i segons també em deien, però imagina que el sistema financer qui sigui se'ls posa d'acord i va per ella. I vale, llavors ho podríem fer. Es gastarien molta pasta per fer-ho. Però és que al moment que ho facin, els que porten qualsevol cadena a la que estiguis fent atac, farà un fork, s'anirà per una altra banda, tothom saltarà la cadena nova, òbviament, perquè al final la gent que està allà està per convenciment, i el que ha fet aquest atac s'haurà gastat una milionada per tenir un...
Si el sistema financer vol...
que el sistema financer diu que sigui,
Intervenir, financer, o el que sigui, intervenir, pot intervenir de manera més contundent, tocant els pebrots bastant i invertint moltíssims menys diners.
Per això dic, al final...
El sistema financer ja ha intervingut el 2018. El que diuen és que part de la caiguda de les criptoactius va tenir donat perquè molts bancs van començar a bloquejar transferències als comptes exchanges.
Als exchanges.
Sí, de fet, hi ha molts que no deixen, Ja m'ocuparé amb aquest tema, perquè hi ha molts que s'escuden en què t'estan protegint perquè no perdis els teus diners, però...
S'estan protegint ells.
Home, que estan protegint ells, clar, perquè hi ha altres coses, tu envies diners a casino i et deixen.
No entenc que es diguin que s'estan protegint ells, perquè al final ells no tenen cap mena de responsabilitat.
No, perquè no volen que sigui el capital, perquè et descapitalitzen.
No volen que se'n vagi el capital. Si tu tens 500 pavos en una compte, no que sé, al Banco de Terrassa, que no existeix, val? Doncs en lloc de tenir aquell compte, les tens a Bitcoin, ja no tenen ells. Per què sí que passa amb els casinos i l'altre no? Perquè els casinos també tenen diners al Banco de Terrassa. M'entens? És la gran diferència.
Sí, és per un tema de descapitalitzar-se.
Clar, home.
Però vull dir, podria comprar un telèfon.
Però és diferent, perquè això és part del negoci. Això és part necessària. Si tu un banc no et deixa comprar un telèfon, no et deixa comprar amb targeta, segurament no estaràs al banc. Però la seva aposta és que molta gent els diran que no els facin això i els convenceran que ho estan fent pel seu bé.
És que, de fet, que jo sàpiga, ningú banc bloqueja les compres amb targeta, però sí que bloqueja les transferències. Suposo perquè la comissió de comprar amb targeta, en plan, vols comprar Bitcoin amb targeta? Doncs pues, ala, barra lliure, compra tots els que vulguis.
Claro, amb targeta, amb targeta no poden, perquè això és una compra de Visa, de Mastercard. Són transferències sempre, són transferències bancàries les que bloquegen.
Correcte. Vale, que hi ha moltes preguntes, i anem tard. Continuo. Què passarà quan s'acabin els Bitcoins que s'obtenen per minar? Quin és l'al·licient per continuar minant un cop passi això?
Sí, aquesta no va sortir, però sortirà similar. De moment que s'acabin de minar tots els Bitcoins, com que és una moneda deflacionària, la teoria, tot plegat com va començar, vol dir que el Bitcoin, el preu unitari del Bitcoin serà molt alt. Però cada cop en generes menys i cada cop tens més adopció, és un tema que cada cop tens menys supply, és menys oferta i tens més demanda. Per això puja molt. No hem d'oblidar que els miners no només competeixen per crear el bloc pel reward, pel premi dels Bitcoins, sinó perquè totes les transaccions que fiquen a dins, tu quan fiques una transacció, el que parlàvem abans, ficar coses a la cadena té un cost. Tu quan fiques una transacció, tu com a Tomàs, a la cadena de Bitcoin o la que sigui, tu has de pagar unes fees, unes comissions que es diu, que és el que tu pagues perquè el miner decideixi agafar la teva transacció i ficar-la al proper bloc. Els miners agafen d'això. Per tant, el sistema diu que quan ja no es minin més Bitcoins, simplement amb el que hi haurà de fees de transaccions a cadascun dels blocs, ja serà super, o sigui, més que suficient perquè al miner li surtin els números i seguir minant.
Vale.
I això, si la part que sí que va sortir i que el Bitcoin és deflacionari, però no totes les criptos són deflacionàries. Hi ha criptos, moltes, que de fet estaran creant criptomonedes sempre. El que pareix que ho fan de forma descendent. Però vull dir que tu quan crees una cadena, aquestes regles tu les defineixes i tothom sap amb quines cartes jugues. La gran majoria no són deflacionàries.
I el tema de transferències, Tomàs, és el cost d'una transferència no és fixa, sinó que tu com a usuari pots decidir pagar més perquè la teva transferència s'agafi abans.
Mm-hmm. Sí, és un mercat de...
Suposa que com que l'adopció serà tan gran, les fees que la gent estarà disposada a pagar perquè les seves transaccions entren a la cadena faran que li surtin els números als miners. I si no passa el que deia abans el Rai, doncs potser baixaran el número de miners perquè al final s'arriba un número en el que els que estan minant els li surtin els números. Això és oferta i demanda. Mm.
Vale. I si no vaig mal entès, aquesta és la darrera pregunta.
Però no hi havia tantes, llavors.
No hi havia.
Diu, me'n van fer faltar més dimecres sí que va ser una
matallada. Això ve del... Perdoneu, això ve del grup de Telegram i haig de revisar Twitch, que encara no sé si hi ha preguntes, em semblava que hi havia alguna, però no l'he pogut llegir. Diu, acabo amb l'última de l'Eduard Pertínez. Diu, si no m'equivoco, els minadors competeixen entre ells per signar quan abans millor els nous nodes amb moviments que es van creant. Si es posessin d'acord entre ells, els sortiria molt més barat energèticament si cadascú mina en el seu slot temporal. Cert? Si això passa, un cop hi ha col·laboració entre minadors, pot haver col·laboració per fer modificacions fraudulentes als nodes?
Aquí hi ha moltes preguntes pel mig. Competeixen per afegir bloc a la cadena, no per afegir un node nou. És important. La cadena està distribuïda en multitud de nodes, on cada node té tota la cadena sencera. Competeixen per fer l'últim bloc. Jo vaig fer servir una analogia dimecres per explicar que la gent entengui que és una blockchain. És com si fessis una columna de peces Lego. Vale? És un tipus de base de dades en la que tu només pots anar afegint peces Lego. No pots ni treure'n, ni anar cap a baix i canviar una que està enmig de la columna. Vale? Per tant, i cada columna Lego és tota la cadena i això és un node. I això està replicat a tot arreu. Llavors, els miners competeixen per ser els que posen la propera peça Lego a la cadena. D'acord? I dintre de cada peça Lego estan les transaccions que s'executen en aquell bloc. Vale? Llavors, es podrien posar d'acord? Sí, es podrien posar d'acord. Però penseu que els miners són els primers interessats en que el Bitcoin tingui molt valor, perquè ells estan competint per mirar una cosa que després han de poder vendre perquè els surtin els números. Si es posen d'acord, això la gent ho sap. Vale? En el moment que una cadena com Bitcoin s'apropés a que algú tingués més del 50% de la capacitat de minat, la cadena perdria valor. I, de fet, si arribessin a fer un takeover, tornem al mateix d'abans. Es pot fer un fork i anar-te a una altra banda. Llavors, és una cosa que no té cap sentit perquè et gastaràs moltíssims diners per acabar amb una cosa que no val res.
I el tema de que els miners s'ajuntin, hi ha una cosa que es diuen pools de minat, que al final és això, són molts miners junts per intentar aconseguir més part del pastís, que sigui ser més eficient. Ja passa, el que passa és que és el que diu el Raül, l'escala per fer això, és que no...
De fet, Bitcoin és la més segura, perquè com que té més de tot, el cost per arribar a fer això és molt més alt que les altres. I, per tant, és molt difícil. I això en les que estem parlant de proof of work, amb les que són gent minant que no té cap mena d'interès a dintre de la cadena. Però el seu interès és que valgui. Llavors, no té cap sentit gastar una milionada en intentar obtenir un actiu que la teva acció està fent que es devaluï. Vull dir, no té cap sentit. Només tindria sentit, com ho dèiem abans, si fos plantejat com un atac. Però llavors també gastaràs un munt de pasta per segurament acabar amb res. Vale? Altres tipus de consens com el proof of stake no funciona així. Mines en funció de les monedes que tens tu d'aquella cadena. Per tant, quantes més en tens, més mines, però clar, també com que quantes més en tens, més interessat estàs en que cada cop valgui més. Perquè si no, tornem a lo mateix, ja estàs cremant diners teus. Per tant, és un sistema que està molt ben muntat en aquest sentit, per això és molt resilient, perquè tots els actors, en el fons, tenen el mateix interès.
Molt bé, doncs acabem. Estava veient el Twitch, que no ha estat massa participatiu avui. El Camancesc ha fet alguns comentaris, bueno, parla de temes d'NFTs i tal, que no hem tractat avui, i jo crec que és un meló que millor no obrir avui, que ja anem tard. Diu una cosa, que no sé si t'he sentit que la comentés.
Perdona, Ric, perquè jo aquest meló el volia veure dimecres i la de màrqueting no em va deixar. Bueno, em va dir, no l'obris, perquè com obrim el meló dels NFTs, hòstia, aquí es lia una que no acabem mai.
És heavy, eh?
Sí, de fet, crec que ja t'he planificat fer una altra sessió més endavant, no sé si amb mi o amb algú altre, de parlar només de NFTs, perquè ja va dir, com obrim el meló dels NFTs...
Raül i Rai, quan tu, Raül, hagis passat l'experiència de parlar-ne en públic i el Rai, que sempre és superbo escoltar-lo, fem aquesta continuació del programa d'avui, quan toqui, parlant de NFTs. Doncs l'última cosa que us volia comentar d'en Camas... Camancesc diu, el problema de les criptos és no aprofitar la tecnologia que tenen al voltant, tant en programari com en maquinari. Jo no estic gaire d'acord, jo crec que sí que s'aprofita.
Clar, jo és que vaig insistir molt dimecres, que potser el que arriba més al mercat és el tema de l'especulació, però que la gent pensi que especulen amb cripto com s'especula amb el blat, com s'especula amb l'aigua, amb el preu del petroli i amb les accions de Tesla. O sigui, simplement són actius més nous i, per tant, com que el preu encara no està clar o no se sap com acabarà, fluctua més. Però que separin això del que realment és una blockchain, per això la funció de la criptomoneda i tot. O sigui, una cosa és que s'especuli amb ell i una altra cosa és el valor que aporta. I la xerrada de dimecres la vam intentar portar molt pel tema aquest de quin valor t'aporta. O sigui, per què ha fet de tenir una base de dades que és infinitament més lenta que MySQL té molts avantatges diferents. I això és el que la gent ha d'entendre. Una blockchain és una base de dades molt lenta, molt lenta, comparada amb les bases de dades que tenim avui en dia o amb les NoSQL, però té altres valors. I en això és on pot aportar molt valor perquè té uns usos que les altres... Bàsicament no. Perquè les altres al final depenen d'algú. O sigui, tornava al sistema financer. Tu tens els diners a la caixa i t'has de fiar que la caixa no et canviï el teu balanç. Perquè ho pot fer. O sigui, és veritat que hi ha mecanismes, però vull dir que ho pot fer. I el govern pot entrar i canviar-te'l.
Exacte. A vegades no és tant la caixa, sinó... Bueno,
és el mateix, perquè estan tots connectats.
Estan tots connectats.
Però per això dic que t'has de fiar que no et canviï el teu balanç. I no pots fer... O sigui, tècnicament no pots fer res.
I això que dius, oh, això no passa mai. Hòstia, pregunta si és de Malta, si ha passat que li canvien el balanç.
O els de Venezuela, no? amb la inflació, o el corralito d'Argentina.
Sí, però no anem a Sud-amèrica, que això és més habitual. Pensem a Europa. Europa va passar a Grècia, i ha passat a Malta, i ha passat
a Xipre van fer una quitança,
Xipre,
no?
Una quitança.
De fet, quitança no, a Xipre el que van que tens... va ser, van dir, vosaltres sabeu que hi ha una protecció bancària de 100.000 euros. Sí. Van dir, vale, ara no és de 100.000, és de 40. I tota la resta, puf. Va fer això.
Sí, sí. No, per això dic que al final depèn de que...
O que es considera, però...
Sí, de que algú decideixi, saps? I aquí no, aquí el sistema protegeix en això.
I una altra cosa, el que deia ell de la tecnologia que no estava aprofitada. La tecnologia blockchain, per exemple, podria servir per sistemes com el sistema de la propietat.
Sí, aquest és el claríssim. Si
tu et compres un pis, hi ha una cosa que es diu un registrador de la propietat que porten un registre de què val un pis, o sigui, d'aquí és aquell pis i on està. D'acord? I això té un cost de lectura i un cost d'escriptura encara més alt, una mica com la blockchain.
Sí, sí.
El que passa és que forma part d'una entitat pública o privada, pública només, no sé com definir-ho, la veritat, d'un xiringuito que tenen muntat.
Però això és el gran xiringuito. O sigui,
però igual que els notaris. Els notaris...
Cobra... Tu penses que quan es compra i es ven un pis intervenen els notaris, els bancs, ¿vale?
El registre de la propietat.
El registre de la propietat. L'Estat.
L'Ajuntament.
Aquí suca tot teu. Però bueno, el que anava jo... És...
Sí, però és veritat que no et cal ni que registri la propietat.
I si et mores, torna, els teus hereus tornen a pagar per l'herència.
Però compte que això, el que passa és que està molt mal implementat. Però l'objectiu d'això inicial, que està implementat fatal, és precisament redistribuir riquesa. O sigui que les famílies de poder no es perpetuessin a la història. El que passa és que està tan mal muntat que aquesta gent no el paga, perquè té mil mecanismes per no acabar pagant aquestes històries.
I els que ho paguen són els que tenen el pis dels papes.
Exacte.
O les iaies.
Però originalment això està... Per això els governs molt de dreta sempre volen treure aquest impost. I fan molta campanya pública perquè la gent ja estigui en contra. Perquè realment, aquí, si estigués ben aplicat, aquí perjudiques a les famílies de poder i a les famílies riques. Però això és un altre tema. Però sí, tu un notari. Tu, quan corren els notaris per donar fe? Una bogeria.
Perdona, els notaris... És que puc explicar una anècdota de la compra-venta. O sigui, jo ja he acabat de pagar la hipoteca i he demanat la cancel·lació de la mateixa a la notaria on està l'escriptura. ¿Vale? La notaria es va posar en contacte amb l'entitat bancària, que ja estava tot liquidat, per dir-li, sisplau, que vingui un apoderat a firmar la cancel·lació de la hipoteca. Porto un any.
I pagaràs,
No, ja he pagat. He pagat... Els diners es té la notaria, que té no sé quanta pasta, per no fer res durant un any. Al final, saps el que hi ha hagut de fer? Primer, posar una queixa a l'entitat, a atenció a l'usuari de l'entitat, i com portaven setmanes que no em deia res, he posat una queixa a l'atenció de l'usuari del Banc d'Espanya. Vale, així voy.
Nois, sí. Jo
pagant,
tinc que
pagant.
Fer una bomba de fum.
Vale. Molt adéu. Bé, doncs, vinga, Rai, merci per estar-hi, ja parlem.
Adéu. Però això, seguint el fil del rai, això, un notari, donar fe de que jo pues compro una cosa, pues si tu tens una blockchain absolut. Queda registrat, qui després vulgui assegurar-se si allò es va fer o no, que vagi a la blockchain i miri.
Però si esto es de las, esto, això és de quan es va... Això és de la repartició de tierras de la conquista d'Amèrica, tio. Que té que veure, els notaris, això és absolut.
I coses com fer, ho hem parlat moltes vegades al programa, però els casos d'ús més obvi, el que sempre poso el mateix exemple, jo, Tomàs, si et vull enviar tu diners un dissabte, el rebràs dimarts. Si jo aquest enviament de diners que et vull fer el dissabte te'l faig fent servir qualsevol cripto, el rebràs entre 5 segons i posa 20 minuts després. I ja està. I no depèn de ningú, ningú t'ha d'autoritzar, no hi ha hores... És que avui en dia, que ho fem tot digital, que hi hagi hores lectives, per entendre's, per tot el que és moure diners. Si jo faig una transferència un divendres a les 3 de la tarda, ells no la processen fins dilluns al matí? No, i no t'arriba fins...
És que les hores lectives avui en dia... O sigui, aquestes demores tenen una explicació que no és tècnica.
Exacte. No, no, no.
Que és exclusivament especulativa. Ja, i qui tingui lo contrari,
retenir els teus diners, perquè no hi ha cap mena de rep. És que és...
D'argument tecnològic segur que no. Vale, pues, escolta, anem a tancar, vale? I només hi ha tres propostes molt ràpides. Si et quedes un minut, les llegeixo, Raül.
I vaig fer memòria a veure si en faig jo alguna.
Vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé, nois, programa dens avui, eh? Avui ha sigut un programa d'aquelles que ens el fèiem a sobre, però de veritat. Vale, propostes Mosseguis. La primera ve del Ciner Bof, que diu: escolteu un dels darrers This Week in Tech, que és un podcast en anglès, que té molt tipus de... parla de tecnologia i té molts tipus de podcast. En aquest cas és el resum que fan, que es diu així, This Week in Tech, on l'Ami Web explica el futur de la bioenginyeria, incloent-hi el primer organisme viu creat per l'home. No l'he vist, aquest capítol de This Week in
Tech. Que no llegeix sense ficció, aquesta gent. Aquest que no acaba bé, això, aquestes coses no acaben bé.
No, això, exacte, això no acaba bé. Vale, una altra idea que ens porta en Joan Miquel Gelabert, que va en relació a la salut mental, interessant, diu: una altra empresa catalana que emprea la realitat virtual per a donar eines als professionals de la salut mental, i es diu Psius, amb P, P-S-I-O-U-S. Us posarem l'enllaç a les notes del programa. Algun tipus d'eina ja, jo no he tingut temps de... Com porto una setmana en Covid, no he estat mirant massa els enllaços. Normalment me'ls miro, però aquesta setmana m'heu de... Us demano disculpes, m'heu d'excusar perquè no ho he pogut fer. I, finalment, l'Eduard Pertínez, en relació al tema del català, diu: en els últims anys, el tema de la localització de les aplicacions al català s'ha estandarditzat. Moltes petites aplicacions o subproductes de les grans, com Google, estan ja traduïdes. Entenc que això no és perquè es destinin molts més diners a fer la localització al català, sinó que les eines de traducció automàtica han arribat a un punt molt sofisticat. Potser algú que s'hi dediqui ens podria explicar com s'ho fan les grans empreses i els petits projectes per traduir tot a moltes llengües.
Ha de pensar que tot el que és traducció de textos i això per app, server i això, és res. O sigui, comparat amb el que costa fer l'aplicació, és res. És diferent que fos tema de reconeixement de veu, de veu parlada, però tot el que és això, localitzar a nivell de textos, un cop tens muntada l'aplicació amb localització, o sigui, multidioma, que òbviament es fan, ja, si no totes, pràcticament totes avui en dia, afegir després idiomes és res. O sigui, no crec ni que hi hagi sistemes, perquè és que no crec ni que segur que n'hi ha, però vull dir que el cost és totalment despreciable. És simplement voler-ho fer.
Aquells de nosaltres que hem col·laborat, sobretot en projectes, diguéssim, open source, no? A fer traducció al català, per exemple, jo he estat en alguns projectes, el que hi ha és que, exacte, l'aplicació, l'eina, el que sigui, ja està preparada per ser multilinguatge. Vale? Per tant, diguéssim que ho té tot taggejat, ho té tot, diguéssim, estructurat. Els textos apareixen en un determinat format i hi ha unes eines a darrere que els saben gestionar per gestionar-ne la traducció. Les eines de traducció automàtica et fan un primer passe i tu el que fas al final és afinar. O sigui, tu...
Però a nivell de text, vull dir, el que és la tecnologia, per tenir-ho per 3 idiomes o per 30, ja està fet. O sigui, és una cosa que escala molt bé.
En temes open source, les persones, diguéssim, voluntaris, doncs col·laborem per ajudar a fer les traduccions en la mesura del possible, i això és una feina que a més es fa conjunta, que no només ho fa una persona, i amb les empreses, doncs hi ha empreses que es dediquen a, doncs això, a partir d'unes eines que ja existeixen, hi ha unes traduccions base que ja són automatitzades, acabar de polir, de rematar o d'acabar de... Sí,
una aplicació de servei que ja estigui en dos o tres idiomes, no voler-ho posar en català o en qualsevol altre, és perquè no els dona la gana.
És un tema polític.
Sí, si polític no o de prioritat o del que sigui, però és perquè no volen, no és pel cost que tingui. No...
Exacte, estic d'acord amb tu. perquè fins i tot amb voluntariat es pot fer...
És que no cal voluntariat, vull dir, que no, no, al final tampoc s'ha de ser tot voluntari, tu t'adreces a un mercat, el normal és que ho facis en aquella llengua.
Sí, sí, quan és una empresa privada, sí.
Clar, sí, sí, per això dic, sí. I el cost... Ja, és diferent que tu facis una aplicació que no sigui, mono, que sigui monoidioma, passar-la a multidioma doncs té un cost, però un cop la tens passada a multidioma, afegir idioma és molt... A veure, entenem-nos, segurament passar-la a multidioma i afegir el xinès o el japonès sí que és, vull dir, requereix més carinyo per nosaltres, per ells és al revés, o a l'àrab, perquè el joc de caràcters o el rus, vull dir que són joc de caràcters que no són els nostres.
I no només el joc de caràcters, sinó que després quan allò apareix en text...
Clar, com quadra...
És que aquí hi ha més feina.
Però entre però idiomes sí. similars del nostre entorn és simplement voluntat.
Correcte. Vale, doncs a mi se m'han acabat les propostes. No sé si tu tens alguna que comentar.
Mira, així pensant molt en veu alta, s'ha acabat Expans, que és supertrist que s'hagi acabat, però que és l'hòstia com a sèrie, o sigui que està a Amazon Prime. Qui no l'hagi vist, que la miri, que segurament és, si no, la millor de les millors sèries de ciència-ficció en bastants anys. O sigui que no perdin... I mira, com a última recomanació, recomanaria a Boba Fett que anés al gimnàs una miqueta i que mengés més amanides, que fa bastanta paneta que intentin fer veure que és algú que... És que vinc molt calent amb aquest tema.
És... Ara, aquest tema l'has de parlar un dia que estigui el Marc.
Ja, però com que no ha vingut... Dos,
us heu de retroalimentar. The Expanse on està, perdona?
A Amazon Prime.
Ho estic apuntant, perdoneu que hi hagi aquest silenci.
Jo crec que al final els nostres oients la coneixen perquè juraria que n'hem parlat més d'una vegada perquè sé que al Marc també li agrada molt, Però bueno, ja que s'ha acabat, fa res que s'ha acabat, doncs mira, m'ha vingut al cap.
Quantes temporades són?
Sis.
Sis, déu-n'hi-do.
Sí, però al final no són molts, De fet, l'última temporada crec que era de 6 o 8 capítols. I no és una sèrie d'aquelles de 20 i escaig capítols per temporada,
Molt bé. Doncs anotat queda... Ja no tenim més preguntes al Twitch. I no. Res, agrair a tothom que ens heu seguit en directe en el streaming i agrair a tots els que ens seguiu per podcast. Gràcies, Raül.
Ah, i que la NFL està als playoffs ja. Per la gent a la que li agradi, que sé que hi ha músics que els agrada, que això ja ho deuen saber, però ja hem passat el primer cap de setmana a playoffs, el cap de setmana de wildcards, i aquesta...
L'any que ve estava justament parlant amb els companys de feina, que també són, els agrada molt el futbol americà. Estàvem mirant aquestes bogeries que ens agafen, perquè els divendres tenim una estona de parlar de coses boges, ¿vale? I estaven dient, tios, cogemos y nos vamos a Las Vegas el año que viene, ¿vale? Y nos vamos todos a Las Vegas y pedimos por anticipado para ir a la Super Bowl, que és l'any que ve juguen a Las Vegas. Enguany no, enguany és a...
A Los Angeles, si no recordo malament.
A Los Angeles, que valen, o sigui, que m'han dit que val 6.000 dòlars.
És una bogeria, les entrades de la Super Bowl és per gent rica, és una bogeria.
Sí.
Però sí, va posar a Las Vegas i no anava a un partit dels Raiders. Però això, de fet, el cap de setmana aquest que ve, es diu sempre que és el millor cap de setmana de l'any de l'NFL, perquè ja només queden 8 equips, i són equips molt bons. Per tant, els 4 partits que es juguen són...
Són els que s'han de veure, segur.
Sí, perquè la setmana que ve doncs ja queden els 4 finalistes, però ja només hi ha 2 partits. La gràcia d'aquesta setmana és que hi ha 4 partits i els 4 són l'hòstia, a priori.
Molt bon. Doncs mira, això et calla bé l'última proposta, Marc. Ai, Marc, Raül.
Molt bé,
macos. Doncs ens veiem, ens escoltem la setmana vinent. Gràcies a tots i fins aquí al programa. Una abraçada.
Adéu.
Adéu.